No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Paula Molés, bon dia.
Bon dia, bon dia. Com
Pep
estem?
Noguer, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé.
Anem ràpids avui. Que
per
tinc,
què?
Perquè
tinc
on has d'anar?
Tinc fòrum.
Ah,
tinc
ostres,
fòrum,
sí.
Ah,
veritat.
És veritat. I a més hi connectarem després al programa. Sí. Amb la Xènia Santigosa, que vindrà a fer la unitat mòbil al Fòrum Gastronòmic de Girona.
Clar,
i homenatge a Pere Tàpies,
a
no?
A Pere Tàpies, sí.
També.
Aquesta tarda amb Ricard Ostrell i els companys.
Sí, sí, molts cuiners, moltes cuineres, molt menjar, molt de tot.
Molt menjar, aquest és el tema, eh?
Home,
aquest és el tema.
Això és l'alegria de la vida.
Va, comencem aquest espai saludant algú que a aquesta hora ja treballa com nosaltres, aixecant el que convingui. Jep Torrent, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Jep Torrent és pastor d'ovelles des de fa 38 anys i entenc per aquesta banda sonora que t'acompanya que ara mateix estàs pasturant.
Sí, 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 ja estic al camp ja fa rato.
Bon dia, Jep, què tal?
Bon dia, què tal, com va?
Escolta, què fan les ripolleses, els tenim a banda de les lacones o no?
Sí, les tenim separades, sí, sí.
A mi m'agradaria saber on pastura, perquè has dit el camp i ho has dit tan alegrement que una mica per geolocalitzar-te.
Avui estic aquí amb uns camps que tenim aquí a Sant Miquel de Fluvià.
I aquesta raça ripollesa, entenc, què té d'especial? Perquè diuen que és molt bona la seua llet per fer formatge, però no sé què se diferència d'una altra, la lacona, per exemple, que dèiem ara, que el Pep deia ara.
Vale, doncs que la ripollesa, doncs, té, per cada litre de llet d'una o de l'altra, la ripollesa té un 25% més de greix.
Oh, és bona.
Eh? I llavors...
Clar.
Esclar, doncs és més bona. A l'hora de fer formatges i recuits, o mató, o el que sigui.
Clar, anava a dir, amb aquesta és el que feu els formatges de Mas Mercè, i en canvi amb les lacones feu làctics perelada, que és una altra tipologia, però tot amb ecològic, eh?
Llavors, tot amb ecològic,
clar,
sí.
Com t'ho fas, tu, això? Això del producte ecològic, clar, vosaltres als camps que teniu no hi podeu tirar-hi res, vull dir que tu has d'anar mirant també perquè no totes les ovelles mengen de tot el dia, no?
No, jo en els camps nostres sí que podem anar i en els dels altres no podem anar, perquè o han tirat herbicides o tiren herbicides o abonos químics i no hi podem anar-hi.
Clar, tot està molt controlat. Camps de l'Alt Empordà, Jep?
Sí, de Mas Mercè, de Siurana.
L'altre dia em deies una cosa molt curiosa, que em vas dir, no, ara ja marxarem d'aquí perquè si no quedaria embotides. Això és com aquell nen que només vol menjar gelats? Com va això? És a dir, quina herba no poden menjar gaire estona?
Bueno, això, les userdes, doncs, porten un gas a dintre que quan són mossegades o són d'allò, fa una mica de fermentació i llavors s'inflen. I si es boteixen, doncs, llavors, si es boteixen molt, doncs, es moren, s'afoguen.
I quanta estona...
Tenen el rumen, que és allò on te fiquen el menjar, i això s'infla, i llavors els apreta els pulmons cap endavant, i llavors s'afoguen.
Clar, pobres.
Hi ha gent que en diuen rebentar, però no rebenten, s'afoguen. Que no és el mateix.
Jo ara pensava, Jep, quanta estona pastoreu? Quanta estona esteu caminant per allà?
Pues mira, doncs engegaré a les 11 i tancaré allà un quart o dos de 6.
I no sé si se't fa llarga la jornada, ara que tot el dia... Tu tens telèfon mòbil, evidentment, perquè ara t'estem trucant. T'hem d'imaginar allà mirant les pastures i quasi meditant, o vas mirant Twitter, per exemple, les xarxes socials? Com passa l'estona?
Estic amb un grup de pastors que es diu Pastors de Veritat, que som 8 o 9, i ens anem enviant whatsapps i com va la jornada. A un li passa això, a l'altre li passa allò...
M'agrada molt el grup aquest de Pastors de Veritat, perquè no hi hagi cap dubte de l'autenticitat.
Clar, ara imagina que...
Que hi ha molt intrusisme.
Clar. Home, sí, no? Aquell intrusisme, a vegades, n'hi ha que semblen pastors i no ho són, no?
Ja que semblen pastors i no ho són.
N'hi ha de disfressats, pastors disfressats.
Jo ara m'imagino...
N'hi ha que tenen ovelles i n'hi ha que són pastors.
Clar.
No és el mateix. Jo
m'imagino que deus tenir algú, per exemple, aquí al Baix Empordà, i deu posar el WhatsApp. Ei, que aquí arriba la pluja. I tu dius, hosti, anem a buscar un arbre, perquè si no...
Sí que ha passat això. Mira que aquí ja arriba la pluja i jo els dic, doncs mira, jo fa rato que m'ha mullut.
Clar, clar.
Aquestes coses passen. O avui fa vent, o fa calor i, o al revés, i, o fred, i bueno, tot això és una història.
Jep, tu des dels 14 anys que ets pastor, hi haurà continuïtat? No sé si tens fills o no.
Sí que tinc un fill, però no se les mira ni se les mirarà mai tampoc.
I una cosa, una altra cosa voldria preguntar-te. Tenen nom les teves ovelles?
Bueno, hi ha algunes que sí, que són més manyagues que les altres, perquè tenen esquella o perquè el que sigui.
I com es diuen?
Bueno, n'hi ha alguna que li dic Mercè.
Ah, mira!
Hi ha alguna que li dic Mercè, i alguna altra que li dic Xisqueta, perquè sembla que tingui la cara de l'ovella Xisqueta.
Però, i els gossos? Bueno, i els gossos també?
El gos, el gos. En té un,
un parell, no?
Avui en porto dos.
Avui en portes dos?
Avui es diu, un es diu Xulo i l'altre es diu Rumba.
Hombre, Xulo i Rumba.
És la família, tu. Clar, clar. És la família.
No, però és que és una passada. Aquest home fot un xiulet i les ovelles que estan menjant, totes 800 el miren, tu.
A creure, no? A creure. Sí. Jep Torrent, pastor d'ovelles des de fa 38 anys, moltíssimes gràcies, bona jornada. No de diumenge, gràcies, sinó de cada dia, perquè les ovelles necessiten aire cada fresc dia i sortir cada dia. Una abraçada.
Igualment per a vosaltres.
Adéu, Jep.
Adéu.
Adéu.
Va, canta, va. Tan bé, et veig bé, Pep Noguer.
M'encanta, tu.
No sé si aquesta música va molt a to amb el tema que parlem avui, eh? Ganivets.
Avui parlem de ganivets.
Cosa perillosa, avui.
Sí, no, jo crec que molts ho associen, no, això a perillositat, però no té per què, perquè jo crec que un bon ganivet de cuina, allò que es diu que millor que talli que no talli, és veritat, no? Li hem de perdre una miqueta la por, no? És el rei estri, l'estri rei de la cuina, vaja. I ara pensàvem el primer ganivet, no? Amb aquell home prehistòric que per primera vegada es trobava un animal mort, no? De petit o gran, és igual. I deia, ostres, i com m'ho faig jo per escorxar aquest animal, per treure'n les vísceres, no? Per poder-me'l menjar. L'altre dia parlava amb l'Eduard Carbonell, un dels nostres paleontòlegs de referència, i ell em deia, doncs sí, no? Aquell animal prehistòric que es troba per primera vegada amb aquell home mort i que ha de començar a fabricar el primer ganivet, que això fa 3 milions d'anys, una barbaritat, a l'Àfrica, no? Com el fa? Doncs, diguéssim, picant la pedra més forta contra la pedra més feble, no? I treu aquell primer ganivet, una mica massatge-error, després venen d'altres materials, os, fusta, a l'Àsia els feien de bambú, no? La idea era metall, coure, ferro, la idea era això, és a dir, poder escorxar animals, no? I jo crec que, no sé si ve d'això, no? D'aquest home prehistòric, que tenim tanta, no sé, que a vegades tu m'ho diràs, Pep, però quan algú té un ganivet i és bo, és com si tingués un tresor, un no sé, una joia.
Ben cuidat,
sí o no?
Joia,
ben cuidat.
Jo n'he regalat mai joies. Considero que no els hi trobo el què, saps? En canvi, sí que regales gabinets o ganivets, eh?
Abans
diem ganivets, sí, gabinets.
Jo dic gabinet.
Clar, jo també.
Gabinet mèdic, no? Sí. Gabinet d'advocats o ganivet. A vegades hi ha aquesta paral·leleta entre la B baixa i la N. No, però la veritat és que sí que és curiós, no? Per exemple, jo tinc molts ganivets del dia a dia, però tinc les meves perles. Tinc aquells ganivets o ganivets que no utilitzaria mai, perquè els tinc com una joia, de veritat. Em faria pena perdre'ls, perquè cada ganivet té una història.
Mm. I l'important, sobretot, és tenir un bon ganivet i controlar-lo, saber-lo fer anar. Jo no sé, tu, Paula, en la teva experiència a l'Escola Hoffman com a alumna i tu com a professor també de cuina, si es dediquen moltes hores als estudiants a tallar tal com toca.
Mira, jo t'haig de dir que el que veig és que els últims anys els alumnes fan servir poques vegades, és a dir, fan poques pràctiques amb el ganivet. És a dir, haurien d'agafar més a casa. Jo sempre els dic, agafeu un sac de 50 quilos de ceba i talleu-lo a casa. Perquè, clar, no pots fer-ho tot a l'escola, no tens tantes hores, no? I es necessita molta pràctica. Llavors, si tu arribes a final de curs, ara que els cursos, abans, quan feies l'AFP, duraven 5 anys. Ara vas de dos en dos o d'un en un.
I rapidet.
Clar, pots acabar, diguem-ne, a final de curs sabem fer 80 escumes, però no sabem tallar bé amb el ganivet. Saps què vull dir?
Sí, jo recordo la meva primera classe allà a l'Escola Hoffman amb el meu gran professor Lluís Rovira, que ens va donar els ganivets, uns ganivets, per cert, que ens van dir que havíem de portar allò a gravar el nostre nom, és a dir, que els tenim gravats allà.
Personalitzats.
O sigui, això de la propietat amb el ganivet és com molt important, i va dir, aquí no engegarem els fogons fins que no sapigueu tallar molt bé. I la primera classe va ser 4 hores tallant, no? Ell sempre tenia una frase molt divertida que deia, això de tallar és com ballar swing, o sigui, de ser una cosa no forçosa, no heu de notar pes no, aquí dalt
a les espatlles,
no? Heu de tallar amb un cert ritme, i si vas tallant amb un cert ritme, tot això que deia és una qüestió de pràctica, no? Quan veiem els cuiners, no? Que fan els programes de cuina, que
clac, 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 cl
ens tallem i surt sang, és com que dius, oh, jo també sóc carn, no? O sigui, prens consciència de que tu, com el pollastre o com la vedella, també ets carn, no? Et talles...
També pots ser víctima.
També pots ser víctima i...
Mira, i amb això hi ha una cosa molt important, que això a les cases no es té en compte moltes vegades. Quan un talla, ha de tallar en una posició concreta. Ara tu deies, no, és que fa mal les espatlles. No fa mal les espatlles per tallar. Fa mal les espatlles per tallar malament a una alçada que no és la teva.
I de la tensió, suposo,
no?
És
a dir, clar, tu en una cuina a casa tindràs el marbre de la cuina a una alçada convencional. Però si fas 1,50 m o fas 1,98 m, l'alçada hauria de ser diferent. Llavors, la gent això no ho fa. I acaba d'aquella manera encongida que acabes amb de ronyons que això no s'aguanta.
Sí.
Vull dir que això és important. I l'altre dia, per exemple, que parlàvem de cuines, les cuines petites, no posem una taula a la cuina per menjar, si tenim la del menjador, i en canvi posem una taula més alçada que ens permetrà poder treballar-hi, poder tallar amb més tranquil·litat i fer-ho bé.
Va, fem l'ABC de com hauria de ser... Un bon ganivet.
Jo l'altre dia parlava amb Ramon Utzet, que el Pep també coneix bé, que és un gabineter de professió, quarta generació d'Utzet. Això és un negoci familiar de Badalona, dedicat a vendre, a fabricar i també a promoure una miqueta, no?, aquesta cultura dels bons ganivets, amb una història llarga, des del 1894. Ha viatjat pel món, en sap moltíssim, i ell em deia que un bon ganivet ha de ser d'una sola peça, ha de ser d'un pes lleuger, no ha de ser molt pesat, equilibrat, ergonòmic, i que ha d'estar sobretot molt, molt ben esmolat. Aquí està una miqueta la clau, no? I si algú des de casa ens escolta i diu, home, va, doncs vinga, m'animaria a comprar una bona peça, no?
Sí.
Doncs potser podríem recomanar comprar una amb una fulla d'uns 20 centímetres, que a primera vista pot semblar una miqueta gran. Dius, ostres, i ara què faré jo amb un ganivet? Però és el que se'n diu, no?, gabinet polivalent o de xef.
Un saber, no?
Un cebollero, no? Evidentment, si anem a pelar una patata, no utilitzarem aquest ganivet,
però
seria un de més petit, no? I després ja podríem anar una mica obrint, no?
El però sobretot ben esmolat. Aquesta és la mare dels ous, eh?
És que, veure,
aquesta
és la clau. Això dels ganivets és una miqueta com la roba. És a dir, que tu no et poses mai la mateixa roba? És que no tens mai les mateixes sabates ni poses les mateixes bambes? Doncs tampoc has d'utilitzar el mateix gabinet per fer-ho tot. Perquè, per exemple, jo he vist tallar allò una ceba amb un saber, que aquest gabinet és de 20 centímetres, però amb la ceba agafada a la mà, que, bé, si tens tècnica, molt bé, això.
Com?
Sí, amb la ceba agafada així,
fent el
suport. Picant així, clar.
O sigui, la mà, saps?, és el suport.
Sí, picant,
mare meva,
no? Aquí, això ho he vist.
Aquí et jugues
al
físic,
clar,
eh?
Llavors hauries de tenir com a mínim 5, 6 o 7 gabinets per poder fer unes bones feines. Per què? T'ho diré molt fàcil. Jo, que vaig a moltes cuines de moltes cases de Catalunya, me'n dono compte que els hi falten dos grans coses a les cuines. Una fusta gran, i quan dic gran vull dir de 3 pams per 2.
No
dic,
aquella fusteta que... No, que
petita,
com es tallar bé una ceba allà, clar, així? No.
T'acaba marxant pels costats.
Clar. I l'altre tenir aquests 5 o 6 gabinets.
Clar.
Ho deies molt bé. El saber, aquest gabinet de 20-25 centímetres, ample i, a més, que fa una mica forma
una
de lluna.
Una curvatura,
eh? Després,
que permet fer el swing, aquell que dèiem,
al ball.
El ritme.
Després, un diguem-ne, per palau, per tornejar, que és un gabinet de fulla estreta i molt curt. Si t'agrada, diguem-ne, fer cuinetes, un desossador per poder desossar un pollastre. El desossador és un gabinet d'uns 15, 18, 20 centímetres, però que té una punta més estreta que no pas el saber. I després, per exemple, ja podries anar a un altre tipus de gabinet, com, per exemple, un perniler, si t'agrada tallar pernil a casa.
Ai, el perniler.
Vol de tallar pa, que a mi m'agrada molt.
Un dia hauríem de parlar de pernil i potser, sí. I potser fer
tenim,
un tast en directe,
això.
No?
Ja ho tenim això, fet, sí. Ja ho tenim fet.
Sí, sí, sí.
Perdoneu, va. La cultura dels ganivets, de fet, no s'entén sense el Japó.
I què la porta a Okinawa?
Vinc a veure un home.
Oh, vaja. Té un amic que viu a Okinawa?
No ben bé.
No és amic?
No el conec.
Ah, no? Qui és? Si es pot saber.
En Hattori Hanzo.
Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Kill Bill i
dos... I Uma Thurman,
I Okinawa i Hattori Hanzo, no?
Hattori
Aquests
Hanzo.
Són els noms que ens hem quedat.
I el Japó, exacte. Per què el Japó té aquesta cultura, no? Tan important i tan integrada als japonesos, no? De la cultura del ganivet, no? Ara sentíem a Uma Thurman interpretant a Kido en aquest Kill Bill 1, no? Que va a Okinawa i que visita Hattori Hanzo, un gran mestre de les katanes japoneses, sí, sí. Perquè li fabriqui una katana per matar algú molt, 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 molt dolent, no? Kido ja anava ben encaminada, eh? Ella ja sabia on anava, sabia a buscar allà al Japó el bressol de les katanes perquè els samurais, els històrics samurais japonesos, utilitzaven aquestes katanes i, de fet, era un costum, la gent les portava al carrer, les katanes, no? Fins al segle XIX, amb l'època Meiji, que la cosa, diguéssim, es comencen a prohibir. Llavors, clar, què va passar amb tots aquells com el Hattori Hanzo, no? Gent que es dedicava
tots
a fabricar...
Tots aquells artesans es van quedar sense feina.
Es van quedar sense feina, almenys no fabricaven tantes katanes i van dir, bueno, fabricarem ganivets.
Però és que, clar, imagina't anar amb katanes pel carrer, eh?
Sí,
allò
sí.
Devia ser...
Bueno, però això és el mateix que la cultura de portar una navalla, no?
Sí.
Un ganivet. Mira, jo fa 2 mesos, una es va quedar a l'aeroport. Vull dir, ara en tinc una de menys, perquè no vaig pensar a treure-la, allò típic, i arribes allà i... Però, clar, per exemple, el pastor en Jep sempre porta una navalla, no?
El meu pare també sempre la porta a la butxaca.
Sí, sí.
Mireu... En qualsevol context.
Sí, clar. Sí. Això de les navalles, que de fet el Ramon Utxet d'Utxet, de Badalona, em deia que és una cosa catalana, és un format autòcton català.
La navalla.
La navalla. I escolteu, ara escolteu això tan curiós que em deia ell sobre això, sobre la navalla.
Jo sempre porto una navalla a sobre. I jo quan vaig a menjar a un restaurant, així porto la meva navalla que talla perfectament. Llavors, el que menges és molt més bo, perquè la incidència del tall en l'aliment, ara pues, que comprem una vaca envellida, madurada, després la cuinem amb un hosper, després te la serveixen amb un plat i et donen un ganivet de serra. Talles la carn i el que fas és esbiaixar, diguéssim, totes les fibres, no?
O sigui, que si teniu una navalla...
La treus al restaurant.
Tu la treus al restaurant, com el Ramon Utxet, i et
sí,
quedes
sí,
tan
sí.
Ample.
Jo ho faig. És que, a més, és litúrgia. Tu saps, per exemple, si aquí siguéssim francesos, tots diríem, no, és que jo trec una Opinel o trec
un lagriol.
O sigui, jo he anat expressament.
Reivindiquem noms de bones navalles.
Aquí tenim Pallarès Solsona, que és una empresa històrica a Solsona del 1917 que encara fabrica ganivets. A més, ara, sabeu quan veiem la fulla dels ganivets que sempre posa stainless steel, no? Acer inoxidable, és inox, no? Ells encara els fabriquen amb acer carbó, que era com es fabricaven antigament.
Tot artesà, per tant.
Tot artesà. També en fabriquen d'inox, perquè majoritàriament es fabriquen ara d'inox, però encara es fabriquen amb acer carbó.
I la diferència de preu?
Bueno, mira...
Home, és que això dels ganivets, és el que dèiem al principi, de que és pitjor
mira,
que una joia...
Hi ha 3 tipus de gabinets, jo sempre dic.
Els preus.
Hi ha els gabinets que no valen res, que són aquells que et regalen a vegades amb un diari, amb tots els respectes, eh?
Sí.
O que et regalen amb... I et regalem un joc de gabinets, s'ha de vigilar molt. És a dir, fins i tot gabinets falsos de ceràmica, que al cap d'un parell de dies veus allà aquella pintura. És a dir, hi ha gabinets que no serveixen per res. Llavors hi ha gabinets més senzills, més pel dia a dia. Et diria el gabinet d'acer inoxidable. I després hi ha aquells gabinets especials, tot i que, o aquells gabinets que als cuiners els agraden molt i que no els hi fa res que la fulla estaqui, que són aquests gabinets d'acer carbó, que també tallen molt més, s'ha de dir tot. Ara, clar, que són més convencionals, que són més comercials, l'acer inoxidable, i que sempre estan macos, sí. Clar. Però un tio autèntic, un cuiner, una cuinera autèntica, una persona que li agradi al món del gabinet i que el tingui com una joia, sempre farà servir acer
carbó. I si ens gastem els diners, cuidem-lo bé, sobretot.
Ben esmolat, no, ben tancat.
No el rentar vaixelles, que el Ramon Otset em deia, per favor, que molta gent es gasta 200 euros amb un ganivet i fa,
el posa...
mira, que m'ha passat... No el posem al rentar vaixelles, és a dir, l'utilitzem. Si té una miqueta de greix no passa res, el típic Fairy...
I amb l'esponja.
Una marca comercial, no? Un sabó de cuina, no? Esponja, secat al moment, i després sempre molt important guardar-lo amb aquest full del ganivet sempre protegit, amb un imant o
clar,
una,
perquè també és
una
molt curiós. Això, això que dius tu, molt maco. Comprem els gabinets i després al calaix de la cuina anem fotent tots els gabinets. Molt bé, saps allò?
I el tema esmolat, importantíssim.
Sí, esmolat...
Ho podem fer a casa? Sí, no?
Jo tinc una xaira i més o menys me'n surto, o no, perquè a vegades dic, això no tallava i ara em sembla que talla menys.
Perquè els esmoladors ja no s'escolten als carrers.
Bueno, jo encara en trobo, Sí, sí.
Algun n'hi ha, però a vegades també es veuen algunes barbaritats, no? Perquè esmolar allò amb una cinta calenta no seria el millor. Otset, per cert, fa cursos d'esmolat.
Sí. Doncs mira,
fantàstic.
Ja ho sabem.
Els millors cursos. Perquè, clar, la xaira no esmola. La xaira el que fa és escalfar el tall. És allò que fan els carnissers o els que estan en un sala
d'especialment.
Clic-clac, un parell de vegades i ja estan escalfant el tall. Esmolar, s'ha de passar per diverses pedres i així, i això aquí a Can Otset, escolten, saben una delícia.
Va, anem a la notícia de la setmana.
Pret a manger.
I avui anem al cinema, Paula.
Avui anem al cinema, perquè poques vegades passa que a la cartellera
trobem
alguna pel·lícula o algun
des
document...
Des dels temps de Ratatouille.
Ostres.
No.
Un clàssic, no? Una més després.
No, estic fent broma. Ara
necessitaríem el Bunyol perquè ens fes aquí un... No, però,
un espai de
però
cinema,
és difícil, no? Per cert, la gent que tingui Netflix o que estigui aficionada a aquestes plataformes
Chef
online...
Chef Table,
per exemple, recomano, té una oferta inabastable de documental sobre gastronomia molt interessants. Però bé, ara sí que anem al cinema físicament, perquè aquest divendres s'ha estrenat Constructing Albert, que és un documental dirigit per Laura Collado i Jim Loomis, que fa realment molt bona pinta, amb la història de l'Albert Adrià, que sempre s'ha conegut com el germà de... No? De? D'algú. Sí.
Las ideas salen de la tranquilidad, la reflexión, del análisis, del conocimiento. Si jugáis al Candy Crush durante 10 horas al día, luego difícil tener ideas, ¿eh? ¿Queréis convertiros en uno de los mejores restaurantes del mundo? ¿No? Ser l'equip que anirà, que per això el faig...
Algú que sempre ha estat, ha sigut sempre el germà,
no?
El germà D, no? Algú que mediàticament no s'ha conegut molt poc, sempre ha estat a l'ombra, de fet, però ell tenia 14-15 anys i ja treballava al Bulli, no? El 1985 ja va entrar allà quan Ferran Adrià hi treballava, és un treballador nat, no? Algú que, i jo crec que seria interessant perquè un cuiner, que ara mateix té 6 restaurants a Barcelona, això és un imperi, realment,
6.
Tots al voltant del paral·lel, cadascú amb una filosofia, amb una idea, no? El Bodega 1900, el Tickets, el Pacte, el Niño Viejo, l'Hoja Santa, l'Enigma, bueno, que quasi que els hem d'escriure per recordar-nos, una persona capaç de gestionar tot això amb una creativitat, diguéssim, enorme. Algú que el 2000 va dir, ei, que jo deixo el Bulli perquè estic molt estressat i me'n vaig a pescar musclos.
Ell,
i el tio se'n va anar a pescar
ell
musclos.
Ell feia les postres allà, no?
Sí, exacte, era el pastisser, quan els postres sempre es consideraven l'última cosa, no?, d'allò del menú degustació, l'últim, quan ja quasi no tens gana, clar. I arriben els postres. No,
i una cosa molt bona que ha fet ha sigut precisament a portar, diguem-ne, la part gastronòmica d'autor a cuines ètniques, per exemple, en el Niño Viejo, no, en l'Hoja Santa, aquesta cuina mexicana, aquesta cuina, doncs, el Pacte al Perú, aquesta cuina que moltes vegades ens pensem que és una cuina molt del dia a dia, portada aquí. Jo, per exemple, mira, un secret, ve cada dia, passa cada dia per davant del meu taller i sempre el veus pensant, que això és important.
Sí. És important. Constructing Albert, aquesta pel·lícula d'Albert Adrià, el germà D, però ara ja no és germà D, ara ja és el protagonista. Absolut. Anem a esmorzar, va.
Què esmorza?
Avui què? Cap a on anem?
Avui on anem? Avui descobrim quin és el primer àpat del dia d'Escòcia.
Soy Kieran Canning, soy periodista deportivo aquí en Barcelona. Y un desayuno tradicional escocés es que tenemos algunas cosas un poco raras, es que tenemos unos panecillos llenados de bacon o una especie de salchicha, pero cuadrada, con una forma un poco diferente. No es lo más saludable, pero es muy rico, especialmente ahora la gente joven come más saludable que los viejos. Y con un té o un café fuerte, todas las mañanas hace frío, así que necesitamos una bebida caliente también.
M'agrada la sinceritat del Kieran Canning. Un poco raras, eh? Desayunamos coses un poco
raras. Joan Bota, el nostre company que ha viscut allà, ens ha dit que el Kieran Canning s'ha deixat una cosa superimportant, que són els haggis. Orgull dels escocesos, una mena de plat nacional embotit, fet de cor, pulmó, fetge de xai, ovella... Jo, Pep, menuts per esmorzar? No.
Com que no?
Jo no.
Deixem-ho aquí. No.
Mira, aquesta setmana vaig anar a Sant Andreu, peus de porc amb romesco, fantàstic.
Bueno, això encara, però tota aquesta barreja...
Botifarra de perol.
Pep Noguer, ens escoltem des del Fòrum Gastronòmic de Girona. Aquesta tarda també homenatge a Pere Tàpies amb Ricard Ostrell, que també serà, i connexió amb Xènia Santigosa durant el suplement de Catalunya Ràdio. Paula, que vagi molt bé.
Hasta el diumenge.
Adéu-siau.
Adéu.